Gràcies per a Farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina arroba pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Un minut que ha passat de les 9 del matí, aquesta hora molt pendents de la sala de premsa del Parlament de Catalunya, on Salvador Illa, líder del PSC i principal cap de l'oposició, ha de sortir a donar explicacions de com han anat aquestes negociacions i de l'acord tancat juntament amb Esquerra Republicana per aquest acord sobre els pressupostos del 2024. Un acord que, recordem, encara estem a l'espera de la decisió que marquin els comuns. De què depèn aquesta decisió dels comuns? Fàcil, d'una paraula, d'un fet, del Hard Rock, de si tira endavant o no tira endavant. I sembla ser que el PSC volia que tirés endavant i això ha entrat en la negociació. És una de les claus que escoltarem avui explicar a Salvador Illa. Per cert, ja tenim document. Ja tenim document sobre els pressupostos. Acord entre el govern de la Generalitat i el grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar per aprovar el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l'any 2024. Diuen el seu títol A, prioritats, educació, habitatge, seguretat i lluita contra la sequera. Pel que fa a educació, destinar 7.435 milions d'euros al Departament d'Educació, la qual cosa suposa un creixement del 10% del pressupost respecte de l'any 2023, o reservar 50 milions d'euros per desplegar les millores educatives per al curs escolar 2024-2025 que es prevegin en les conclusions del grup d'impuls de millores educatives. Això pel que fa a educació, entre d'altres propostes. Pel que fa a actuacions de territori, diu el següent, du a terme obres de millora a l'edifici de l'escola Emili Carles Torrà, de Castellà de Vallès, o finalitzar la redacció del projecte i impulsar l'adjudicació de les obres de l'escola del Bruc, entre d'altres. Pel que fa a matèria d'habitatge, i entra a valorar les següents qüestions. Incorporar, durant l'any 2024, el parc de lloguer social de Catalunya al voltant de 4.000 habitatges nous, amb l'objectiu d'assolir els 10.000 habitatges nous entre el 2023 i el 2026, o actualitzar els mòduls d'habitatges en protecció oficial i promoure les mesures necessàries per incrementar el nombre de promotors socials. Anem al tercer punt. El tercer punt ens parla de seguretat en aquest acord i diu el següent, implementar 25 unitats judicials noves condicionades al fet que l'administració de l'Estat adopti les mesures necessàries per desenvolupar-les, incloent-hi el finançament per al personal de l'administració de justícia. En aquest sentit, diu, traslladar al govern de l'Estat la prioritat de crear els següents òrgans judicials per pal·liar el dèficit històric existent a Catalunya. Entre d'altres, assenyalaria els següents. Un jutjat mercantil de Barcelona, dos jutjats penals declaratius a Barcelona, dos jutjats de primera instància també a Barcelona, entre d'altres poblacions. Inclou també Cerdanyola del Vallès, Esplugues del Llobregat, l'Hospitalet del Llobregat, Manresa, Rubí, Sant Feliu, Cornellà, El Prat o Sant Boi. També se'n va cap a Girona, Lleida, Reus o Tarragona. I anem al següent punt, que és la lluita contra la sequera. Una lluita contra la sequera que ha portat a importants debats als plens del Parlament els darrers mesos. Recordem que el govern d'Esquerra Republicana se l'ha acusat de no fer res al llarg del seu període històric o quan ha tingut capacitat de decisió de gestió sobre l'aigua. Doncs bé, el PSC ha acordat amb Esquerra Republicana i, per tant, amb el govern de la Generalitat per aquests pressupostos del 2024, destinar 120 milions d'euros més a subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'inversions per la recuperació, rehabilitació, adequació i execució de captacions d'aigües subterrànies per l'abastament i destinar 86,3 milions d'euros durant el 2024 a les millores del REC en el marc del desplegament del Pla per les millores del REC 2023-2030, dotat amb un total de més de 1.000 milions d'euros i que inclouen també instal·lacions de plaques fotovoltaiques a les comunitats regants. Pel que fa a actuacions arreu del territori, doncs bé, en el marc de la convocatòria d'ajudes a municipis per millorar les xarxes d'abastament d'aigua, estudiar, si s'escau, diu aquest comunicat i, per tant, aquest acord, finançar el projecte d'actuacions de millora a la xarxa d'abastament del municipi de Borredà, entre d'altres. Encara s'hi refereix aquest acord a indústria i a empresa, a recerca i a coneixement, a energies renovables i a biodiversitat, també totes elles amb actuacions arreu del territori, i a infraestructures i mobilitat. Anem a infraestructures perquè també són qüestions importants que s'han debatut molt al Parlament. La principal mesura que hi posa en aquest acord és destinar 57 milions d'euros al finançament del metro de Barcelona a les actuacions següents, com per exemple continuar les obres de millora d'accessibilitat de l'intercanviador de Sants Estació a les línies L3 i L5 o continuar les obres de millora de l'accessibilitat de l'intercanviador de Passeig de Gràcia a les línies 2, 3 i 4. També s'hi refereix, en aquest cas, a renovació de vies com la línia 1, entre Santa Eulàlia i Espanya, la 2, entre Sant Antoni i Sagrada Família, i entre d'altres qüestions. Per cert, que el govern aprovarà demà els pressupostos del 2024 en un Consell Executiu Extraordinari. A aquesta hora estem pendents que surti el cap de l'oposició, Salvador Illa, a explicar aquestes negociacions. Ja el tindríem adreçant-se cap al Parlament de Catalunya, no, cap a la sala de premsa del Parlament de Catalunya. Pendents, doncs, d'escoltar el líder de l'oposició i donar aquestes explicacions que jo us donava amb un acord que ens acaba d'arribar i ens acaba de donar per tancat. Escoltem a aquesta hora Salvador Illa. Salvador Illa, que és a punt d'entrar pels micròfons de la sala de premsa del Parlament. Ara sí el podem escoltar.
Molt bé. Doncs molt bon dia. Doncs us hem convocat aquest matí per anunciar un acord pressupostari del grup Socialistes i Units per Avançar amb el govern, del que tot seguit us en donaré compte, dels trets principals, si més no, i repartiran també el text de l'acord, o els hi han repartit, o els hi repartiran, en fi, a continuació, el servei de premsa del nostre grup, no? Però abans, permeti'm algunes reflexions de context, no?, per marcar aquest acord. En primer lloc, vull tornar a reivindicar la política útil, entesa com la política enfocada a resoldre problemes, o almenys a intentar-ho, no? Política útil que el nostre grup, el grup Socialistes i Units per Avançar, ha intentat portar a terme des del primer dia d'aquest mandat, no? La segona consideració de context que volia fer és que estem vivint un moment especialment delicat a Catalunya, després d'una dècada perduda, no? Estem fent front a una sequera amb efectes molt rellevants a la nostra economia i al nostre benestar, no? I també estem, per exemple, a l'àmbit educatiu, en una situació, en fi, que no està per bromes, delicada, eh? En tercer lloc, i just per aquestes mateixes raons, nosaltres no som partidaris de complicar-ho encara més, privant la ciutadania de Catalunya dels recursos necessaris per poder fer front d'una forma amb més garanties a aquestes situacions, no? Per exemple, lluitar contra la sequera o, per exemple, per poder millorar la qualitat de la nostra educació. Nosaltres no som d'aquests, els que ens recreem a les dificultats i que ho volem encara fer una mica més difícil, no? I ens agrada pensar més en el país que no en les eleccions, no? En quart lloc, també com a consideració de context, la nostra opinió sobre el govern no ha canviat amb l'acord que anunciem avui. És un govern feble i, en fi, tampoc és dia per recrear-nos-hi, amb camp de millora, eh? I la nostra petició al govern tampoc ha canviat amb aquest acord, que és que governi, no? I, en fi, de fet, avui contribuïm a dotar-lo d'un instrument per poder governar, esperem que d'una forma més eficaç de com ho hem fet fins ara. No? I en cinquè i darrer lloc, com a consideració de context, doncs us vull dir que avui es dona un pas molt important per dotar Catalunya de pressupostos, però no és un pas suficient. I, per tant, des del respecte a totes les formacions polítiques i a les decisions que hagin de prendre i als seus processos per decidir o per prendre decisions, no? Sí que faig una crida a tothom a estar a l'alçada. No? En fi, és una crida genèrica, no adreço específicament a ningú. No? Però també, permetin-me que subratlli que si el principal grup del Parlament de Catalunya, o jo mateix com a cap de l'oposició i, en fi, guanyador de les darreres eleccions, doncs fem aquest pas per pensar en el país, doncs crec que això ens legitima o ens legitima a fer una crida a la responsabilitat i estar a l'alçada a la resta de formacions polítiques de l'arc parlamentari català. Dit això, l'acord, vostès el veuran, és un acord que mobilitza al voltant de 4.500 milions d'euros d'un pressupost que, número rodons, donar la informació detallada, i així ho farà, estic segur, el govern, sobre un pressupost de recursos no financers que importa 36.700 milions d'euros. Si suméssim els recursos financers al pressupost, s'apropa als 44.000 milions d'euros, 43.600, no? Per tant, mobilitzem 4.500 milions d'euros de 36.700, és gairebé un 12% de recursos. Bueno, és una incidència que estimem positiva i significativa, no? Deixin-me també subratllar que el sistema de finançament autonòmic aquest any, és a dir, les aportacions de recursos del govern d'Espanya, el pressupost de la Generalitat, passa de 25.200 milions l'any 23 a 29.200 el 24, un increment de 4.000 milions d'euros, números rodons, que és l'increment que hi ha al pressupost d'aquest any. Ho dic també com a dada de context. Nosaltres, l'acord que tindran a les seves mans en breu, s'ha centrat en quatre prioritats: educació, habitatge, seguretat i lluita contra la sequera. No? En educació, destacaria, en fi, un increment del 10% del pressupost, que ascendirà a 7.465 milions d'euros. El pressupost d'educació, 7.465 milions d'euros, incrementa amb 710 milions d'euros, una aportació que hem acordat amb Esquerra, amb el govern de Catalunya. Destaco els 50 milions d'euros reservats per aplicar i implementar les mesures que pugui, o les conclusions del grup d'impuls que vam acordar crear, 35 milions d'euros per educació inclusiva i 25 milions d'euros per l'escola concertada, per l'equiparació salarial de l'escola concertada. No? En habitatge, mobilitzem 700 milions d'euros. L'objectiu és 10.000 habitatges nous el 2026, 4.000 dels quals aquest any. No? Destacaria també en aquest capítol l'acord per establir un règim jurídic específic per regular les urbanitzacions amb dèficits urbanístics. Saben vostès que hi ha molts municipis amb urbanitzacions amb dèficits urbanístics que amb la normativa actual, si no es fa un ajust específic d'aquesta normativa, doncs es troben amb càrregues moltes vegades descontextualitzades que ho fan difícil. No? Per tant, també hem acordat adaptar la normativa, no rebaixar-la, adaptar-la a la situació concreta d'aquestes urbanitzacions. No hi ha llei de barris, no? Que també es convocarà aquest 2024 per un import de 25 milions d'euros. Amb seguretat, l'import econòmic és de 15 milions d'euros i sobretot destacaria la creació de 25 nous òrgans judicials. 7 d'ells a la ciutat de Barcelona, aproximadament una desena a l'àrea metropolitana, a la regió metropolitana, si volen dir vostès, de Barcelona, i també a Girona, Lleida i al Camp de Tarragona. És la cadena que ens faltava reforçar en l'àmbit de la seguretat. S'han incrementat els efectius dels cossos i forces de seguretat en anteriors exercicis pressupostaris. En un bon exemple dels fruits que dona la col·laboració entre administracions, entre governs en aquest cas, i ara volem repetir aquesta bona col·laboració, en aquest cas també entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya, perquè s'haurà d'acordar amb el govern d'Espanya, per crear 25 nous òrgans judicials, justament per poder donar sortida a la feina que fan els agents dels cossos i forces de seguretat. No? Per tant, una notícia rellevant. Vull també destacar en aquest capítol dues qüestions més. El compromís de renovar els convenis de col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i les policies locals, un capítol molt rellevant, amb camp de millora, que estem segurs que es concretarà aquest any, i els 4,5 milions també per incrementar els recursos destinats al torn d'ofici, els advocats d'ofici. També era hi havia una congelació de feia molt temps en aquests recursos. En matèria de lluita contra la sequera, mobilitzem 500 milions d'euros, 120 d'ells per subvencions adreçades als ens locals per poder executar inversions adreçades a la recuperació i rehabilitació de captacions d'aigua. Tots els recursos necessaris per portar a terme totes i cadascuna de les inversions que vam acordar a la llei 9/2023 de l'any passat, les inversions que feien falta justament i que hem reclamat reiteradament i que demanem que s'executin a més amb la màxima severitat, doncs tots els recursos necessaris per aquestes inversions i 100 milions d'euros per ajudar els sectors productius afectats per la sequera. Amb el compromís de que el meu grup, ja ho vaig dir en sessió des del faristol del Parlament, el meu grup donarà suport a qualsevol modificació que s'hagi de fer per seguir donant suport als sectors que es vegin afectats per la sequera. No? En l'àmbit de... Hi ha un segon capítol, habitatge, educació, seguretat i lluita contra la sequera serien les prioritats, però hi ha altres capítols, destaco algunes mesures, doncs 240 milions d'euros en l'àmbit d'indústria i empresa, 25 d'ells per la millora de polígons industrials, i molt rellevant també aquí, compromís de que aquest primer trimestre de 2024 es convocarà el fons de transició nuclear. Saben vostès que és una mesura també molt rellevant per les Terres de l'Ebre, per els territoris, bàsicament de les Terres de l'Ebre, que és on hi ha les dues centrals nuclears. No? 125 milions per l'àmbit de recerca i coneixement, 52 d'ells per millorar el finançament de les universitats i gairebé 40 en matèria de recerca i innovació. És important...
Salvador Illa, no aquesta hora que ha fet referència a la política útil que diu sempre ha aplicat el PSC, diu en un moment especial, delicat per la sequera o pel que fa a l'àmbit educatiu, tot just després dels resultats, els darrers mesos de l'informe PISA. L'opinió del govern, diu Salvador Illa, no ha canviat amb aquest acord, un govern que ha titllat de dèbil. Pas important, això sí, també ho ha remarcat, per dotar Catalunya de pressupostos, però diu no és un pas suficient. Uns pressupostos de 4.500 milions d'euros, és a dir, per tant, ha mobilitzat, deia Salvador Illa, un 12% més de recursos, 4.000 milions d'euros d'increment. En aquestes quatre planes que abans us passàvem a detallar a través d'aquest acord que ja tenim a les mans, ell ha destacat educació, habitatge, seguretat i sequera. Pel que fa a educació, Salvador Illa ha destacat aquest increment del 10% del pressupost, més de 7.000 milions d'euros. En habitatge, 700 milions d'euros amb 10.000 habitatges nous per al 2026, 4.000 dels quals s'haurien de complir aquest proper any. En matèria de seguretat, ha assegurat que aquest pacte contribueix a una creació de 25 nous òrgans judicials per Barcelona i altres demarcacions, és a dir, Girona, Lleida i Tarragona. I pel que fa a la sequera, Salvador Illa també ha assegurat que hi hauran 500 milions d'euros destinats, 120 d'ells, destinats a la recuperació i captació de l'aigua. També està explicant Salvador Illa, líder de l'oposició, altres qüestions destinades a indústria i empresa o a recerca i coneixement. Aquesta hora, 18 minuts que passen de les 9 del matí, pendents que també doni les explicacions d'aquesta negociació i d'aquest acord la vicepresidenta del govern, Laura Vilagrà. Abans, però, podem saludar a la nostra companya cap de política d'aquesta casa, Judit Caselles. Bon dia de nou.
Hola, bon dia, Joan.
Judit, volia recuperar una mica la història de tot plegat per preguntar-te si ens podies fer una mena de resum de com han anat aquestes negociacions, quin és l'escull principal, perquè em sembla que encara estem pendents del que pugui dir Comuns a tot plegat.
Sí, o sigui, fins ara les discrecions s'han portat amb molta discreció, amb molt dermatisme. De fet, diguem-ne que s'han accelerat de forma molt ràpida en els últims dies. Després que dimecres, segur que ho recordareu, Joan, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la sessió de control del Parlament es va comprometre a no bloquejar el Hard Rock, perquè el Hard Rock era el principal escull per tancar aquest acord entre el PSC i el govern. I em diràs, però Judit, sí, el Hard Rock ja venia de l'any passat, no? Aquest macroprojecte ja era motiu de disputa l'any passat. Finalment, el govern va accedir que tirés endavant. El que passa és que el PSC no havia vist prou avanços durant aquest últim any en relació al Hard Rock, i per això es queixava, doncs, que no veia que s'havien complert els compromisos de l'any passat. Després que Pere Aragonès, en sessió de control, digués obertament que sí, que tiraria endavant i que no hi posarien cap mena d'obstacle i que permetrien, doncs, la tramitació d'aquest projecte, el PSC s'ha donat per satisfet, diu que tots els acords de l'any passat, fins i tot els més polèmics, com són la B40, com és l'ampliació de l'aeroport del Prat i com és, doncs, aquest Hard Rock, s'han complert, es dona per satisfet, del que sí, que tiren endavant, i arran d'això ja ha estat bufar i fent polles, doncs, tancar aquest acord per als pressupostos del 2024, perquè per aquests pressupostos no hi ha hagut cap gran escull, no hi ha hagut cap discrepància pública amb cap tema. O sigui, ha estat relativament molt senzill, perquè, com crec que heu comentat, no?, les mesures que surten en aquest document de l'acord, mm-hmm, són mesures molt socials, molt destinades, doncs, a educació, a sanitat, a habitatge i a sequera, i aquests són punts que les dues formacions, doncs, és relativament fàcil posar-se d'acord. Per tant, bàsicament, el principal escull ha estat, doncs, saber que l'acord de l'any passat es complia en aquells punts més polèmics entre els dos partits, i diguem-ne que l'entesa per aquest any, doncs ha estat bastant senzilla. També segur que ho recordarà, Joan, que fa una setmana també hi va haver aquest pacte a l'Ajuntament de Barcelona entre Esquerra i el PSC. Uh-huh. Aleshores, ja venia molt per fet que també aquest pacte tindria lloc aquí a la Generalitat, i probablement, doncs, això també facilita que Esquerra acabi donant suport als pressupostos de l'Estat.
Judit, ara em comentaves aquest escull a l'hora de superar-lo i, per tant, que tirés endavant la negociació amb el PSC per aquests pressupostos del 2024, però deia tots pendents perquè no hi ha res del tot en ferm pel que fa als pressupostos, perquè hem d'esperar a veure què hi diu els comuns a tot plegat, i els comuns em sembla que segueixen en la seva negativa mentre el Hard Rock hi formi part, i sembla que el Hard Rock hi forma part, per tant, ens tornem a trobar en un nou creuament de camins, no?
Sí, perquè bàsicament PSC i Esquerra no sumen prou diputats al Parlament com per ja donar l'acord per fet, i falta, doncs, que un tercer partit hi doni suport. En quina conjuntura ens trobem ara mateix? Doncs que els comuns estan molt enrocats en què no volen permetre de cap manera que es faci el Hard Rock, perquè diuen que en l'actual context de sequera, doncs, és una indecència fer aquest projecte al Camp de Tarragona. I aleshores el que passa és que el govern confia que finalment, doncs, sí que s'acabin abstenint o que hi hagi un moviment d'última hora que ho acabi facilitant. L'any passat sí que els comuns van acabar donant suport al pressupost, tot i que hi havia el Hard Rock, hi havia el compromís que faria aquest macroprojecte, però aleshores el govern va comprometre's a no destinar-hi ni un sol euro públic. Aquest any tampoc s'hi destina en principi cap euro públic, però els comuns sembla, doncs, que no els acaba de convèncer gens aquesta idea que finalment sí que faci el Hard Rock. Però, esclar, si l'any passat ho van permetre, jo penso que el que pensen el PSC i el govern és que finalment, doncs acabaran cedint, bàsicament. Mm. Però en públic, com a mínim, els comuns de moment mantenen el seu no, en privat també diuen que no, que el Hard Rock no ha de tirar endavant, però sempre hi ha com aquell matís, que quan els hi preguntes, però segur que votareu en contra del pressupost de la Generalitat si s'acaba executant el Hard Rock, sempre acaben, doncs, trobant aquell matís per no dir-te que és 100% segur el seu nou pressupostos en cas que es tramiti aquest Hard Rock. Mm. Si els comuns no hi haguessin donat suport, el govern també podria explorar la via de Junts per Catalunya, però per ara les converses són molt insípides en Junts per Catalunya, amb prou feines hi ha hagut més de dues reunions, des del govern expliquen que sempre ha costat molt, no, doncs, trobar forats de l'agenda per poder-se trobar amb Junts per Catalunya, i sols fa pensar, doncs, que el partit de Carles Puigdemont bàsicament no té cap mena d'intenció d'acabar facilitant l'aprovació d'aquests pressupostos.
Salvador Illa, aquesta hora que acaba d'acabar la seva compareixença, amb un "estem satisfets d'uns pressupostos al servei de Catalunya". Judit, tu ara mateix et trobes a Palau, no?
Jo ara mateix em trobo, sí, al Palau de la Generalitat, pendent d'aquesta compareixença de la vicepresidenta Laura Vilagrà.
Que suposo que ha de ser en els darrers minuts, estava prevista per un quart de 10 del matí, suposo que tampoc es volien trepitjar entre si Salvador Illa i Laura Vilagrà, i Laura Vilagrà i Salvador Illa.
Sí, nosaltres ja estem instal·lats, vull dir que això està al caure, que han de passar com a molt d'aquí dos minuts comptem que ha de compareixer ja a Vilagrà. Mm-hmm.
Gràcies, Judit. Fins ara, molt bona feina. Que vagi molt bé.
Fins ara, Joan. Gràcies.
Nosaltres fem una cosa. Anem a publicitat, tornem de seguida i escoltem la vicepresidenta del govern, Laura Vilagrà.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A Pagès es feien servir fulles de col per fer els canelons. Mhm. Aleshores... M'he sentit superescoltat ara mateix. No sé si cremar el guió o què.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 to 6:00 p.m. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. Amb Joan Trias.
25 minuts que passen de les 9 del matí, ens ho deia Judit Caselles, a punt de compareixer Laura Vilagrà. Doncs bé, la consellera, la vicepresidenta del govern de la Generalitat, que ja és a punt per aquesta compareixença.
Que són els més expansius de la història, els més socials de la història, aquests pressupostos que es mereix la ciutadania de Catalunya per, efectivament, tenir més mestres, més metgesses i metges i més Mossos i per donar resposta a les necessitats de la ciutadania. Concretament, creixem amb 2.442 milions d'euros addicionals i ens situem amb un pressupost de 43.600 milions d'euros. Si sumem tot el conjunt del sector públic, ens en anem a 49.000 milions d'euros. Per tant, com els deia, els més expansius i més socials de la història de Catalunya. Concretament, hi sumem més de 1.000 milions d'euros per fer front a la sequera. És evident que és el gran repte en aquests moments i hem de posar-hi tots els recursos que calen. També hi posem més de 1.000 milions per primera vegada en temes de recerca, innovació, desenvolupament. Això ho hem anunciat, ho ha anunciat el propi president en el marc del Mobile i creiem que és una de les grans polítiques de transformació d'aquest país, la recerca, la innovació, el desenvolupament. També situem 1,7% del pressupost en cultura, per tant, ens estem acostant a aquest 2% que reclama el sector. Cada any hem anat incrementant els percentatges i això situarà doncs, molts recursos addicionals per l'àmbit de la cultura o l'audiovisual. També hem arribat a créixer respecte al pressupost de l'any passat en un 10% en les polítiques d'educació. És evident que hi hem de destinar també tots els recursos necessaris per fer front als reptes que té doncs, la nostra educació a aquest país. Això vol dir situar-nos a 7.435 milions d'euros destinats a polítiques educatives. En aquest sentit, continuem apostant per l'habitatge, continuem apostant per créixer en el pressupost d'habitatge amb diferents mesures importants d'adquisició d'habitatge, però també d'ajuts al lloguer. Per tant, el que fem aquí és ampliar el parc d'habitatges públics d'aquest país, però també fer que l'habitatge sigui assequible per totes les famílies. Situem també 30 milions d'euros per desplegar la llei de la ciència. Incrementem 10 milions d'euros respecte de l'any passat. Ens sembla que és una bona línia de treball que estan agraint molt tots els centres de recerca i universitats, per tant, continuem. També hem destinat una part important d'aquest pressupost a la mobilitat i a les inversions en relació al transport públic, concretament metro i ferrocarrils, però també altres elements rellevants, com ara la millora de les condicions professionals, laborals, en l'àmbit dels serveis socials, i destinem 115 milions d'euros en increments en un sector que fa una feina impressionant i que hem de doncs, dotar del pressupost que toca. També destacar el pla de xoc per incorporar 25 jutjats més. Saben que el govern de la Generalitat varen fer, a través del Departament de Justícia, una anàlisi dels jutjats que ens fan falta a Catalunya i varen establir que ens en fan falta 50 més. En aquest pressupost el que pretenem és créixer ja amb 25 nous jutjats a Catalunya per donar resposta a les necessitats que té en aquests moments el món judicial, també per fer front a elements com la multireincidència, que saben que afecta doncs, el conjunt de l'Estat, però en tot cas a Catalunya doncs, volem abordar-lo a través d'aquest mecanisme. Evidentment, continuem incrementant els recursos d'una forma molt substancial en salut, en seguretat, en projectes concrets que coneixeran perquè ja tenen el text, però en qualsevol cas explicar també que en aquest marc de negociació d'aquestes converses pels pressupostos tenim converses avançades amb diversos grups i el que pretenem és doncs aprovar-lo amb un suport ampli, amb un suport important de grups parlamentaris, però en tot cas estem ja a finals doncs, del mes de febrer, necessitàvem començar la tramitació parlamentària, tenim un suport molt important de 66 diputats i diputades, ara el que es tracta és d'acabar d'aconseguir aquests suports per donar llum verda al pressupost en l'àmbit doncs, de la part més de tramitació parlamentària i esmenes. En qualsevol cas, com els deia, és un pressupost el més alt de la història, tornen a ser uns pressupostos molt expansius, per tant, estem convençuts que aquests pressupostos tiraran endavant perquè són bons per la ciutadania. També ens hi han acompanyat un any més els sindicats i la patronal amb un acord ampli que vàrem realitzar ja fa uns mesos, a final d'any passat, en el qual doncs, situàvem un increment de l'IRCC amb un 4%, recordin que l'any passat ja el vàrem fer créixer un 8%, per tal de donar resposta a aquelles persones que més ho necessiten en l'àmbit doncs, de serveis socials. Per altra banda, polítiques actives d'ocupació molt ambicioses, o bé el desplegament del pacte per la indústria amb més de 600 milions d'euros. En aquest sentit, és un gran acord de pressupostos, és un gran pressupost per al conjunt de la ciutadania, per donar respostes als reptes que ens plantegem, posant la ciutadania al centre, n'estem convençudes i convençuts que serem capaços d'aprovar aquests pressupostos amb el menys temps possible.
Un minut que passa pràcticament de 9:45 del matí. Laura Vilagrà, la vicepresidenta del govern, que ha dit que són els pressupostos més expansius i socials de la història, amb 2.400 milions d'euros addicionals, arribant als 49.000 milions d'euros. 1.000 milions d'euros destinats a la recerca, 1,7% destinat a la cultura, costant-se el 2%, recordava Vilagrà, que reclama el sector, el 10% de creixement en polítiques d'educació, increment també en el parc de l'habitatge, ja com també avançava Salvador Illa, amb mobilitat i transport públic, 115 milions d'euros destinats a polítiques socials, 25 jutjats més arreu de Catalunya, 7.000 milions d'euros en matèria educativa. En fi, Laura Vilagrà diu que falta acabar d'aconseguir el suport que falta per la tramitació parlamentària, però que per ella i per al govern resulta un gran pressupost posant la ciutadania al centre de tot plegat. Fem una cosa, tornem a publicitat, tornem de seguida i parlem, com teníem prevista aquest matí, abans de tot plegat, amb Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació.
Ràdio Estel. Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Ai, el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. Ara, amb els nostres bunyols de Quaresma, t'enllaparàs els dits. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Laura Vilagrà, que segueix amb la seva roda de premsa, que va de ser preguntada tot just a aquesta hora pels periodistes sobre si veuria fàcil o no un acord amb els comuns. Vilagrà, que ha tret una mica pilotes fora i ha assegurat que els pressupostos segueixen la seva tramitació parlamentària. Sí, com sigui, 4 minuts que passen de 9:45 del matí.
Us ho estàvem explicant aquest matí a l'informatiu. Pilones a l'entrada d'un bloc de pisos, barres de ferro amb punxes en un aparador, rampes als àmbits de les finestres o cadires individuals en comptes de bancs. Aquests són només alguns dels exemples d'arquitectura hostil, uns objectes que es col·loquen a l'espai públic per impedir que les persones sense llar puguin estar al carrer amb comoditat, una manera subtil però efectiva de deshumanitzar les ciutats i treure de la vista de la gent un problema que no desapareix. Per parlar d'aquest fenomen ens acompanya avui a la caravana de Ràdio Estel en Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels. Ferran, molt bon dia i gràcies per respondre als micròfons de Ràdio Estel a aquesta hora.
Bon dia.
Ferran, a aquesta hora de seguida et pregunto per tot el que fa referència a aquesta arquitectura hostil. Abans, com saps, acaba d'anunciar-se aquest acord, aquest darrer acord pels pressupostos, perquè segueixi aquesta tramitació parlamentària, els pressupostos de la Generalitat per enguany, per el 2024. Els ha explicat una mica per sobre el líder de l'oposició, Salvador Illa, i ara escoltàvem també la vicepresidenta del govern, Laura Vilagrà. I et passo a llegir, Ferran, si no t'importa, un petit fragment que va destinat al sensellarisme. Diuen aquests pressupostos: davant de les especials necessitats a la ciutat de Barcelona en matèria de sensellarisme i de reducció del temps d'espera dels ajuts de dependència, s'acorda millorar el finançament del contracte programa de l'Ajuntament de Barcelona en aquests àmbits entre 5 i 15 milions d'euros al llarg del 2024 en el marc d'un grup de treball bilateral. Ferran, com ho valores, això?
Bueno, tot el que sigui ficar recursos pel sensellarisme està molt bé. L'important és que aquests recursos que es destinen al sensellarisme s'afegeixin a la resta que s'estiguin utilitzant. És a dir, que a vegades no sigui un finançament del que s'estigui fent. Jo penso que si s'amplia i es fa més atenció al sensellarisme, sempre és més bo. Cal veure en què consisteix exactament el detall de què es fa, clar.
Que hi aparegui tot plegat en els pressupostos, en aquest acord de pressupostos entre el PSC i Esquerra Republicana, vol dir que aquella taula que es va iniciar des del Parlament de Catalunya i en la qual vosaltres hi vau participar ha funcionat?
Bueno, esperem que sí. Vull dir que estigui és bo. Si ha sigut perquè les entitats han passat a sobre i nosaltres des d'arrels, pues ja sabeu que sempre hem estat insistint en tot això, en tot el tema del sensellarisme, pues esperem que sigui tot això, perquè al final el que busquem única i exclusivament és això. El que busquem és que siguin més recursos, perquè és l'única forma de solucionar aquest problema.
I ara sí, entrem al problema en qüestió que volíem tocar avui, que és aquesta arquitectura hostil, i és que només aquest any s'ha detectat més de 300 elements d'arquitectura hostil. Com s'explica l'augment tan accelerat d'aquest element arquitectònic que expulsa les persones sense llar del carrer?
Al final hi ha dos raons. La primera és que els elements que es posen no es treuen, perquè un cop s'han ficat és molt difícil revertir-ho, i després que al final el sensellarisme està creixent. O sigui, ara estem parlant de 1.358 persones dormint al carrer a Barcelona, segons dades del 2023, i això vol dir que quanta més presència al carrer hi hagi, pues si no hi ha prou sensibilització del veïnatge, al final acaben posant més elements d'aquest tipus, que és el que estem intentant amb aquestes campanyes evitar, diguem, no?
Perquè quin és l'objectiu clar d'aquests elements? Com funciona tot plegat?
L'objectiu molt clar d'aquests elements és que una comunitat de veïns, per exemple, quan que hi ha una persona que dorm al carrer amb els seus espais, pues decideix bàsicament ficar fi a aquesta situació, no? Nosaltres sempre diem que hi ha dos raons. A vegades són qüestions estètiques en el sentit de, bueno, pues realment no hi ha un problema funcional pràctic, però me molesta la imatge, llavors fiquem aquests elements. Aquí diem que, sisplau, tinguem en compte el mal que estem fent a aquesta persona, i d'altra vegada hi ha qüestions més funcionals, pues que es va arrenar el pas, o hi ha situacions fins i tot podríem arribar en algun moment doncs una mica insalubres, i llavors en aquest sentit el que demanem és a contactar amb nosaltres o altres entitats per mèdia.
És que hi ha persones que argumenten que les persones sense llar els generen inseguretat o problemes d'higiene, Ferran.
El tema d'inseguretat no es coneix O sigui, no es coneix agressions de persones sense llar a veïns. Al revés, sí que es coneix bastant sovint. Sí que passa de tant en tant. Bueno, bastant sovint tampoc, però passa. Temes d'insalubritat podria ser, amb casos molt puntuals, però en aquest sentit el que volem que el veïnatge vegi és que aquesta persona està al carrer perquè no té un habitatge, perquè s'estan vulnerant drets. I ens hem de decidir si volem vulnerar-los encara més o volem ficar algun remei. Per això, a vegades, quan s'intenta mediar, s'explica a les persones, als veïns, quin és el context d'aquestes persones i el per què, sovint s'entén i es canvia la mirada cap a aquestes persones, que és el que volem.
Si ens fixem en altres ciutats europees, jo tinc molt clara, Ferran, la imatge de París, on s'expulsa dels principals carrers la gent sense llar, i així s'ha aconseguit que hi hagin autèntiques barriades, autèntics guetos de gent sense llar si ens desplacem cap a les afores, com el barri de Saint-Étienne, per exemple. Això et pot acabar passant a casa nostra?
Bueno, de fet, amb els assentaments, no som experts en assentaments, però el que ens arriba de les entitats que coneixen això és el que ha passat, no? La xifra d'assentaments a Barcelona ha baixat perquè s'han desplaçat, s'han mogut les persones i s'han desplaçat fora de Barcelona. Amb el sensellarisme hi ha aquestes operacions matinals en què es diu, es desperta la gent perquè marxen d'on estan. No sé si arribarem, però la veritat és que si no ens conscienciem bé, podríem acabar arribant sense cap mena de problema.
Entenc que tot plegat dificulta més la seva inclusió a la societat, no?
Sense cap dubte, perquè, a més, són com dues qüestions. Una és l'impacte psicològic que té per aquesta persona el fet de dir, estic dormint al carrer, ningú m'ajuda, tothom, ningú fa cas, i a sobre em fan fora d'aquí i tinc que tornar a començar, tinc que buscar els meus materials una altra vegada, mantes, etc. Llavors, això, l'impacte psicològic per la persona és molt gran. I després també hi ha un punt social molt important, i és que els equips de carrer, tant de les entitats, bueno, les entitats d'arrels i de tothom, el que acaba passant és que van a un lloc, no troben a la persona, i es torna a començar una altra vegada.
No sé si heu notat des de la Fundació que a Barcelona, amb el nou govern del PSC al capdavant de la batllia municipal, s'han ampliat aquestes barreres sense llar.
No podem dir que és una relació directa, perquè la gran majoria d'aquests elements són dels veïns, diguem, no? De comunitats de veïns. Per tant, no hi ha una relació directa en aquest sentit. No seria el cas, diguem.
Sigui com sigui, com es pot conscienciar, Ferran, els ajuntaments o els propietaris de l'arquitectura hostil que tot plegat no soluciona el problema del sensellarisme?
Bueno, jo crec que sí que s'hauria de fer, que és una cosa que tenim nosaltres pendent, malauradament de moltes, que és el fer mirar si hi ha algun tipus d'escletxa de normativa que ens permeti evitar ficar aquests elements. Però sobretot el que volem fer és conscienciar la ciutadania i fer veure que el fet de ficar aquests elements el que fa és fer molt de mal a aquestes persones que ja estan patint moltíssim i insistir sempre en que no estan dormint al carrer perquè volen.
Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació, gràcies per atendre'ns un matí com avui i gràcies per valorar així una mica roba manormada, que diu aquell, els pressupostos, aquest acord de pressupostos de la Generalitat. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
42 minuts que passen de les 9 del matí. Us deia abans de saludar en Ferran Busquets que tot just Laura Vilagrà, la vicepresidenta del Govern de la Generalitat, acabava de ser preguntada per un possible acord amb els comuns i què significava l'escull de Hard Rock. Doncs bé, Laura Vilagrà, que no l'hem pogut escoltar en directe pel que fa a aquesta pregunta, ha respost això.
En aquest pressupost de l'any 2024 no hi ha ni un euro destinat al Hard Rock. En aquest sentit, el Hard Rock segueix la seva tramitació urbanística, ambiental, i no hi ha res més a afegir en aquest moment, simplement el que ja hem explicat fins ara. Però en qualsevol cas, n'estem convençudes i convençuts que en aquest marc de la negociació que estem duent a terme, on ja ens hem intercanviat documents amb altres grups parlamentaris com els comuns, serem capaces i capaços de trobar l'encaix.
Recordem que això que estava dient Laura Vilagrà ve de lluny. El 2019, ens remuntem al 2019, quan comença a sonar tot allò del Hard Rock cap a Salou, doncs bé, el 2019, perdoneu, Esquerra ja defensava que estava d'acord amb el Hard Rock, però que no s'hi havia de destinar cap mena d'inversió pública. Ni un sol euro d'inversió pública. Així va arribar també al Parlament de Catalunya, una mesura que es va aprovar al Parlament de Catalunya. Estarien d'acord amb el Hard Rock sense invertir-hi cap euro de despesa pública. Doncs bé, és el que acaba d'assegurar Laura Vilagrà ara mateix, la vicepresidenta del govern. Veurem si aquesta mesura, si recordar aquesta mesura, empenyarà els comuns cap a donar suport o com a mínim abstenir-se a l'aprovació parlamentària d'aquests pressupostos. Anem a publicitat i tornem de seguida, ara sí, amb la caravana habitual.
Ràdio Estel.
Divendres 1 de març, el Haydn més triomfal i lluminós sonarà al Palau de la Música Catalana amb La Creació, un monument coral singular i vibrant, inspirat en els grans oratoris del barroc. Música extraordinària i poderosa a càrrec del Cor Jove de l'Orfeó Català i l'OBC, dirigits per Marta Gardolinska. Entrades a palaumusica.cat.
Condrohelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc Condrohelp, de Laboratoris Marnis. Condrohelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana Condrohelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Núria Ros, molt bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanahuja, molt bon dia de nou.
Hola, hola.
Anem al lifestyle, va, els consells.
Consells de lifestyle amb Núria Ros.
Avui, Núria, consells exactament per què?
Ai, avui m'agrada molt. Ens servirà molt a tots i a totes, perquè avui us porto els consells... Sí, d'alguna manera. Mira, sí, d'alguna manera sí.
No se podia saber.
Avui us porto els consells definitius per ser més productius i productives a la feina.
Ep.
Per multiplicar la productivitat.
Mira, que surtin uns pressupostos 5 minuts abans de començar el programa.
Exacte. Avui aquests consells gairebé no fan falta ni que els... que els doni, perquè hem sigut en general molt
aquest,
productius.
Deixa'm-ho dir, déu-n'hi-do l'equip d'aquest programa, amb informatius com sempre, amb Júlia Julbe al capdavant, amb Sílvia Muñoz, amb Pol Corredoira, amb l'equip habitual de la caravana.
I la Caselles, eh?
Sí,
que
la
no
Caselles
sé què
també.
Ha anat en pijama
sí.
Allà al Parlament, perquè, vamos...
Déu-n'hi-do que em s'ha posat les piles per explicar-vos tot el que ha passat aquesta darrera hora, que ha estat una mica bogeria informativa, políticament parlant i pressupostàriament parlant. En fi, sigui com sigui, avui consells per rendir millor la feina, com
sí,
ho fem, això?
Sí, i uns consells, jo crec, importants, perquè, com bé sabreu, segurament per experiència pròpia, a vegades és complicat trobar la motivació, no?, per ser una persona productiva.
Bé.
És que no som màquines, vull dir, dilluns vens i ets molt productiu, dimarts també, dimecres també, dijous ja costa una miqueta més, perquè estàs més cansat, en fi.
Esteu venint a la meva, els dijous.
Sí, bé, dijous, divendres, hi ha gent que dilluns li costa, però bé, tot i això no patiu, perquè avui, com us deia, us donaré alguns tips per aconseguir-ho, per tant som-hi amb els consells d'avui, els consells definitius per ser productius i productives a la feina.
És una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar, aparte de esto, gracias a Dios.
Ai, aquest... Este gemido.
Ai,
molt fan de Luis Aguilé.
Sí, home.
Ai, aquesta cançó, per cert, deixa-m'ho dir, que poc l'hem mencionat en antena, que me l'ha recomanat Yolanda, la nova productora de, de la Caravana.
Home.
Clar, dic que Yolanda, sí, jo ara quina cançó poso? Qui diu, és una lata, era trabajar. Sí, dic,
és
vera.
Luis Aguilé, que va fer un top jingle per promocionar Castelló.
Sí.
Que és mític, també.
Sí, sí, sí.
Per cutre.
Sortia Fabra?
No recordo, però imagino que no, imagino que no. Però, si us plau, busqueu-lo perquè riureu molt.
Sí, sí, sí.
O plorareu, no se sap.
Per cert, que no ho havíem dit, eh? Mira, li hem dit per privat, diem-ho també en antena, que està molt bé dir aquestes coses.
Clar.
Yolanda, benvinguda a l'equip, benvinguda a la Caravana.
Home, i tant, és veritat. S'ha arribat i no li hem fet ni cas.
No.
Ella va produint, però...
No, va fer... És una treballadora nata, eh?
Jo et dic una cosa, és seu on seia l'Andreu i de vegades encara em giro i dic, què t'ha passat, Andreu? Com si estàs...
Va, en fi, anem als consells. Consell número 1, establir una rutina matinal.
Ah.
Atenció a aquest consell perquè és molt important, com tots. Està més que demostrat que, atenció al que direm, eh? Fer esport, preparar-vos un bon esmorzar o fins i tot fer una activitat que us agradi a primera hora del dia, matís important,
sí,
és molt beneficiós per la vostra salut. I de retruc, doncs ens prepara per afrontar de manera productiva les hores que ens queden de jornada. Per tant, si teniu la possibilitat de despertar-vos i fer una miqueta d'esport, de llegir un fragment d'un llibre que us agrada molt, d'escoltar 3 cançons que us flipen...
És cinemàtic. Ja llegir... bueno.
Jo sé, per això he dit si podeu, perquè sé que hi ha horaris que és més complicat tirar-ho endavant... Però, clar, jo dic, encara que entreu a treballar 2:15 del matí, quan, sí, com és el nostre cas, no us desperteu i de seguida ja aneu a treballar. Intenteu tenir algun ritual, encara que siguin 2 minutets, per estar tranquils, per tenir aquesta organització mental i dir, va, anem a afrontar el dia.
Estic d'acord.
Un momentet, potser estar a la porta mirant el cel.
Que sí, que jo ho faig.
Jo faig això també. Ara, abans de sortir a casa.
Si comenceu a les 10... doncs teniu més marge per anar al gimnàs, per anar a córrer una miqueta, en fi, moltes coses.
És que a
coses.
Mi em costa molt arribar al lloc on he de fer algo directament a fer-lo. No? Sí. Jo necessito 5 minuts de pausa. Exacte.
Jo he de dir que no ho feia, que abans de jo sortia a casa directament. Ara, abans de sortir a casa, m'asseco un moment al sofà, em preparen el meu cafè de tan llet...
Molt bé.
I, escolta'm...
I et mimes.
Sí, se surt d'una altra manera,
He de compartir que aquest matí m'he trobat una dona... No sé exactament com definir la zona, que anava... Eren les 6 del matí. Sí, les 6 del matí.
Sí.
Completament ataviada de muntanya, caminant a un ritme brutal i amb els pals aquells que porten els muntanyers.
Sí.
I ara, quan has dit, feu alguna cosa que us agradi, jo he pensat, aquesta dona... Després anirà a treballar o a fer alguna cosa. I ara està fent aquí una mena de simulacre de muntanya.
Bueno, li deu agradar i li deu anar bé.
I tant.
Consell número 2. Planegeu el dia durant la nit anterior. En aquest cas, organitzar el dia és primordial, i això ho hem dit diverses vegades, per ser productius i productives. Per això és molt recomanable dedicar uns 5 o 10 minuts, no fa falta més temps, a la nit per fer-ho i tenir clar doncs, quines tasques haureu de fer l'endemà. A més, si ho feu, veureu com descanseu molt millor. Això sempre... és una gran clau, perquè no estàs pensant constantment en ai, se m'escaparà això, què he de fer... No, ho tens tot organitzat, descansaràs millor i de retruc començareu el dia molt més tranquils i tranquil·les. Per tant, aquí el tema i la fórmula està molt clara, és planificació i organització la nit anterior per començar el dia de la millor manera possible i que no se us escapi absolutament res. No sé si ho feu vosaltres, això.
Sí.
Sí, també.
Sí, de manera molt natural, a més, perquè sempre penso a veure què d'escriure, què em queda per escriure, què em queda per lligar, sí... Sí que faig una mica, i dedico temps.
Doncs t'he de dir que això està molt i molt bé. Llavors, consell número 3, eviteu el multitasking. Atenció al que direm ara, Les persones més productives són aquelles que se centren en una única tasca, és a dir, són les que fugen del multitasking, que en català correcte, són les que fugen de fer més d'una tasca alhora. Per això és molt recomanable concentrar-se en una única activitat i, quan estàs fent aquesta activitat, no pensar en una altra. Llavors, quan hàgiu acabat aquesta primera activitat, ja serà moment d'afrontar la següent.
Això a vegades atabala,
Pasito a pasito, que diuen,
Sí, i tant.
Perquè, si no, vols estar amb tot i no arribes a res.
Correcte.
És una mica el resum d'aquest punt.
Sí.
Exacte. Llavors, consell número 4, feu petits descansos.
Sí.
Està més que demostrat que les persones que es permeten fer petits, matís important, petits descansos, cada 2 hores de treball, atenció, són més productives. Per això recomana parar quan hagin passat aquestes 2 horetes per tornar amb més força. I aquí segurament els oients es poden preguntar, i què significa parar? Seguir el mateix lloc de feina però sense fer res? No, error. significa sortir a caminar un parell de minuts, anar a buscar un cafè, escoltar un àudio que tens pendent de fa un parell de dies, el que vulgueu. Però no significa estar davant de l'ordinador sense picar tecles, no. Vol dir caminar una miqueta, prendre l'aire... Al final no som màquines i necessitem descansar.
Sí, sí.
Si ho feu així, aconseguireu que la vostra ment desconnecti, encara que siguin uns minutets, i de retruc doncs, veure amb més perspectiva i profunditat la feina que us queda per fer. Perquè una jornada laboral són 8 hores i per tant s'ha de descansar. Llavors, ja per acabar, però no menys important, consell número 5, tingueu perspectiva de futur. Ui...
De futur.
De futur.
Mira, que, sempre que dius futur. Mira, sempre que dius futur, mira. Veus?
A veure, tingueu perspectiva de futur. Molt bé, m'agrada molt.
Aquest és el so del futur.
Això és el so del futur.
Veig un futur...
Una mica negre,
una mica, no sé, fosc.
Una mica mobile.
Ens ha agradat. En fi, en aquest cas, per ser més productius i productives, cal mirar amb especial atenció al futur. Per això és imprescindible dedicar uns minuts al dia a escriure en un paper o en un ordinador, perquè el temps evoluciona i les coses canvien. A on voleu arribar i, sobretot, quins són els vostres objectius a curt, però també a llarg termini. Si ho feu així, aconseguireu aclarir d'alguna manera les vostres idees, definireu molt millor les vostres metes i estareu més motivats i motivades per la vostra feina. Al final, tot es resumeix en tenir visió de futur.
És curiós que soni aquest del futur mentre de fons està Lluís Aguilé. És com una paradoxa.
Has passat una altra cosa.
Escolta, una paradoxa.
Saps el que et vull dir?
Bé, en fi, jo crec que és una miqueta organització, planificació, tenir clar el que vols arribar a fer i fer-ho pas a pas, perquè no són màquines,
és
i ja
així.
Està.
Escolta, anem a la fórmula?
Sí, la fórmula avui és rutina matinal, més planificació, més petits descansos, més perspectiva de futur, menys multitasking, igual, productivitat... Ah, ui, és que amb aquest futur, futur... Serem productius, deixem-ho així.
Gràcies, Núria.
Todos los días te tienes que levantar.
Per cert, no te'n vagis, Núria, que de seguida, com cada matí, ens portes la musiqueta abans. Però anem de compra, Rafa.
Saps el que no és una lata?
Anar a Cap Bravo.
Anar a Cap Bravo, no és cap llauna. I a més trobes moltes llaunes.
Trobes
llaunes, perquè hi ha conserves, però a puntíssima pala. A puntíssima pala. Això no ho havia dit mai a la vida. M'estreno avui amb aquesta a puntíssima pala. Té un punt, eh? Perquè si t'equivoques de consonant...
Jo és Salvador Illa, anunciar els pressupostos.
Dient a puntíssima pala. Tenim diners, tenim calés. Socials i tal, a puntíssima pala.
Ai,
el futur pinta molt bé. Bueno, escolteu,
fatal.
És fatal com sempre.
Va, Cap Bravo que no és fatal.
Cap Bravo no és fatal, Cap Bravo no és cap llauna, Cap Bravo és el supermercat de referència per a tantes i tant. Les famílies amb seny a Catalunya saben que Cap Bravo és el seu lloc de referència, el seu supermercat de referència. 3.000 supermercats!
Són...
3.000 supermercats!
Legión!
Legión, te'ls trobes a tot arreu, a cada cantonada un Cap Bravo per satisfer les vostres necessitats. Allò que dius, ai, què necessito? Tranquil, tranquil·la. Cap Bravo ho té perquè té doncs, una quantitat de productes per metre quadrat doncs, increïbles. Ho trobes tot allà, evidentment, tot. Tenim productes de proximitat, estalvi personalitzat, tenim Cap Bravo a casa. Si no voleu sortir de casa i us ve bé fer-lo per internet, la compra, també ho teniu tot allà. Això és un goig, s'ha de dedicar una mica de temps. Jo sóc partidari d'anar fins a la tenda, de caminar una estona.
Sí,
eh? Allò que dius, estic treballant ja dos hores...
Ja
que
ho fas.
He de fer la pausa que m'ha recomanat la Núria Ros, i jo el que diu Núria Ros doncs, per mi és doncs, sagrat.
Sí.
Vaig a fer aquesta pausa. Li riu la Núria. Faig aquesta pausa i 2 minuts a Cap Bravo. Donen per molt, eh?
Donen
per molt. 2 minuts a Cap Bravo. Home. I tens el dia solucionat, perquè a més et surt molt bé de preu.
Clar, quan dius que...
Explica'm, Joan.
T'explico.
Explica'm. Estic atent, Joan.
T'explico.
Sempre.
Perquè per molt que diguem que per metre quadrat allò són...
S'ha de viure.
8 centres logístics...
Bueno. És un,
per metre quadrat,
un mobile,
estic dient.
Un mobile
i cap en un metre quadrat de Cap Bravo. Però sí. Ha estat tan ben organitzat que en 2 minuts tens suficient per fer la compra.
És que
no t'hi perds.
Insisteixo, les lleis
que és Cap Bravo, no
de la física i del temps i de l'espai, home, clar, és que és això. És que s'estudia a les universitats el fenomen Cap Bravo. Forats negres, teoria de la relativitat...
Sí, sí. Stephen Hawking...
Stephen Hawking. Stephen Hawking ha renunciat, entendreu. Diu, no em dona el cervell... Bueno, va dir, com ell parla, no? No em dona el cervell... No? Una mica. Doncs, això, trobareu absolutament tot a Cap Bravo i, a més, tenen el detall meravellós, magnífic detall, de regalar cada setmana per als nostres oients, les nostres oients, una cistella fantàstica, una cistella...
Màgica, això, eh?
Allò de mimbre per lluir-la i, a més, ben assortida de productes detox.
Hem dit-lo a la targeta o no?
Tenen una targeta...
Que
a més, mira, l'altre dia vaig entrar a la...
Vols dir això, Club Família, no?
No, és targeta Cap Bravo sense més.
No, no
és...
però hi ha una per les famílies.
N'hi ha una per les famílies? Sí, no la tinc controlada, aquesta.
No?
Ui, però jo soc família.
Doncs mira.
Com és que no la tinc? Com és que no sé mai... Com no sé mai... No m'ha llegat el memoràndum.
Pregunta.
D'esto. Que estrany, que estrany. Bueno, de tants correus, al final, les coses. Doncs... intereseu-vos perquè l'estalvi personalitzat és fantàstic.
Sí, home.
I mira, justament ahir vaig entrar a l'Espai, perquè també tenen una aplicació i tal, i tinc ahí un saldo acumulat, que dic, la propera compra que va... Encara em sortirà que no em tornin diners, mira el que et dic.
Fixa't.
Que no em tornin diners.
A l'hora del canvi, que no te'l donin igual.
Que no hi hagi un DB. Saps? Al final. Bueno, la cistella Cap Bravo, espirals amb vegetals, sí, que... espàrrec curt, suc de pinya...
Espàrrec curt, a mi em té...
Fascinat. Perquè té tot el sabor, eh? Però no li demanes tampoc. És que vull dir.
És el que té.
No li demanes